Al matí, a Ràdio Sabadell.
Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up, said, doctor, ain't there nothing I can take, I said, doctor.
Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Acabat el Nadal i avui, dilluns, els nens tornen a omplir les aules. Els adults comencen amb les rutines i responsabilitats diàries i el tió torna a la muntanya i els reis a Orient. De fet, molts avui guardarem l'arbre de Nadal i també les figuretes del pessebre fins l'any que ve en una caixa. Però i els quilos de més? Segur que molts de vosaltres noteu i patiu els excessos d'aquests dies de menjars abundants i sobre taules llargues. Com hi podem fer front? Com podem tornar a recuperar els hàbits saludables i conservar-los també durant tot l'any? Per tal de trobar les respostes, ens acompanya la Mireia Marín, la nostra dietista integral de referència. Mireia, bon dia.
Hola, bon dia i bon any, Raquel.
Què tal? Com han anat les festes? Bé?
Bé, molt bé.
Escolta, digue'ns a veure quins són els consells que hauríem de seguir si volem doncs, a perdre una mica de pes, no?, d'aquells quilos que hem anat guanyant aquest Nadal. Per on podríem començar?
Bé, a veure, principal, per sobre de tot, és tornar a la rutina, val? I això és el que ens posicionarà i ens donarà estabilitat. És a dir, tornar als hàbits de sempre, que això és el que hem d'aconseguir, bàsicament. I després marcar-nos objectius, perquè com tota la vida, perdre pes també és un objectiu. I si el que volem és ser realistes, doncs hem de dir on volem arribar i quines eines farem servir per arribar-hi.
Mm-hmm. Vinga, va, doncs et proposo un joc, Mireia. Jo et diré algunes frases fetes i em dius si és veritat o si és un mite i el per què. Et sembla?
Ah, molt bé, em sembla fantàstic. Doncs vinga.
Vinga, va. Diuen que va bé començar el dia bevent un got d'aigua tèbia.
Cert, va bé començar sempre, diguéssim, donant-li al cos alguna cosa líquida, més que començar amb un sòlid. Si és tèbia, millor, perquè no hi ha un contrast molt gran. Ara, de cara a guanyar o perdre pes, poc ens ajudarà. Això, l'aigua sempre ens depurarà, ens netejarà i ens farà treure toxines, eliminar aquestes toxines. Però ja sabem que l'aigua són zero calories i és més, no?, una ajuda externa que no pas que ens tregui la gana. Uh-huh. Però sí, és una bona idea.
Però és una bona idea, no? Per exemple,
una infusió,
per exemple.
Exacte, també una infusió, i fins i tot et diria que una infusió que ens ajudi també a treure toxines, és a dir, per exemple, una infusió que sigui una miqueta amarga, que porti una mica de boldo, val? O fins i tot un te vermell o un te verd, també ens ajudarà a fer una mica de crema greixos. També tenim el te blau, a l'olong, que no és tan conegut, i que també ens ajudarà a fer que el metabolisme s'activi una mica. És una bona idea, també, Raquel.
Uh-huh. Vinga, i diuen que s'ha de menjar de tot, però en petites quantitats. Veritat o mentida?
Absolutament veritat, perquè al final seguir una dieta, una dieta estricta sempre és molt complicat. Llavors aquí la clau està sempre en no limitar-nos amb cap tipus de menjar, i llavors el que hem de fer és aviat controlar les quantitats. També et diria que és molt important també no tant limitar aliments, sinó mètodes de cuinar aquests aliments. Uh-huh. És molt diferent menjar-te el pollastre arrebossat que fregit que a la planxa, per exemple. Llavors aquí hem de jugar molt amb la manera de cuinar els aliments.
I els productes light, sense gluten també i sense sucre, engreixen menys.
Això és veritat que és una cosa, una tendència que es va estenent i que hi ha molta gent que hi creu. La veritat és que un producte sense gluten no té ni més ni menys calories que un producte amb gluten. La tendència a menjar sense gluten, si no està justificada perquè tenim un problema de celiaquisme, no té una explicació lògica i les calories seran les mateixes. I pel que fa als productes light, alguna vegada, i Raquel, que ho hem parlat aquí a l'estudi, que els productes light no sempre són el més adequat si volem perdre pes. Per llei, un producte light té un, més o menys un 30% menys de calories que un producte normal. Però què passa? Que això ens pot donar la sensació, la falsa sensació, de que com que porta menys calories, en mengem més. I aquí està el problema, que acabem menjant més maionesa light que l'altra, i aquí llavors no fem res.
Clar, llavors això tampoc no ajuda. Una altra frase d'aquestes.
Vinga, va.
A veure, per aprimar-se s'ha d'eliminar tot el greix de la dieta.
Clar, una altra falsa creença molt estesa. Ara, en aquests últims anys ja s'ha vist que no, que els greixos són bons, i remarquem, són bons en general. Tots els greixos vegetals són boníssims. És més, els necessitem nosaltres, les nostres neurones necessiten greixos. Hi ha un greix de la dieta que és els greixos essencials, els omega 3, vale, els omega 6, els omega 9, que són indispensables. Per tant, si diem que una dieta normal ha de tenir un 30% de calories provinents del greix, això significa que cada dia ens hem de prendre les nostres 3-4 cullerades d'oli, sigui d'oliva, preferiblement, però també hi ha altres tipus d'olis vegetals, i no excloure els greixos bons, els greixos d'una carn bona o d'un peix bo, són essencials. Per tant, al contrari, ens ajudaran a saciar-nos i ens ajudaran també a perdre pes.
I hem de substituir la sal refinada per la sal marina o la sal de l'Himalaia, per exemple?
La sal de l'Himalaia, la rosa, aquesta famosa, uh-huh. I fins i tot ara tenim sal negra, també.
Sí, és que clar, ara hi ha moltíssimes varietats.
Bueno, és que ara tens una de sals que és un primor anar a les botigues i veure la tipologia de sal que hi ha. La sal de l'Himalaia, la sal marina, el sal negre. Les sals de colors, en general, no porten ni més ni menys calories. El que sí que porten és una addicció de minerals. Per això tenen aquests colors. Normalment la sal negra doncs, portarà més ferro, la sal de l'Himalaia porta més antioxidants, però són minerals en petites, petites quantitats. El que sí que és important és que la sal sigui no refinada, si pot ser marina, i que porti iode natural, val? Per equilibrar el nostre sistema de tiroides. Però per la resta no afectarà. La quantitat és el que importa aquí, més que el tipus de sal.
Uh-huh. I saber cuinar relaciona amb el menjar saludable?
Jo penso, i és una opinió meva personal, que sí, absolutament. És a dir, una persona que cuida la seva alimentació i que la controla en primera persona, és a dir, que manipula els aliments, que els compra, que els mima, que treballa amb aquests aliments, sap el que menja i també controlarà més la seva ingesta. És molt diferent cuinar-te els teus aliments, no?, i amb carinyo i amb mimo, que anar a un restaurant i que t'ho facin tot. Però, i és una opinió meva personal, jo penso que és important tenir unes bases mínimes per cuidar de la teva dieta, unes bases mínimes de cuina bàsica.
Mm-hmm. Mm-hmm. Això és molt important. I el que també tenim que tenir molt clar, ara ja deixem el joc a banda, sí, és el tema de les dietes, no? Que no han de ser extremes, que no van bé aquestes dietes miraculoses, perquè al final acaben tenint l'efecte contrari.
Exacte, tu mateixa ho has dit, dietes miraculoses. És a dir, tot el que siguin miracles ja sabem que realment no existeixen. És el que s'ha d'establir és una alimentació equilibrada, que no falti cap tipus d'aliments, com més variada millor, i de tant en quant, per què no, saltar-nos la dieta, pròpiament dita, perquè realment la nostra vida ens hi porta, tenim compromisos socials, etc. Llavors, si nosaltres portem una dieta controlada cada dia, doncs ens podem permetre de tant en quant algun capritxo, un tantantier, llicències, no? I què passa amb totes aquestes dietes? Doncs que sí, que al principi ens faran perdre pes molt ràpidament, moltes d'elles tenen un excés de proteïnes, per tant el cos els ha de metabolitzar, però què passa? Que després comencem a entrar amb els hidrats de carboni i el cos fa com un efecte rebot, que és el que passa habitualment. Llavors hem de ser molt curosos i no extreure cap nutrient essencial de la dieta i mirar les quantitats i la qualitat del producte, sobretot la qualitat.
Uh-huh. I també et volia preguntar, Mireia, per el tema de tots els sucs i els batuts detox que estan tan de moda, són realment eficaços? Ens ajuden realment?
Els detox, que estan tan de moda, tot el...
Sí, sí.
Clar, a veure, la moda dels sucs verds, són fantàstics els sucs verds, vull dir, a mi m'agraden molt i trobo que és una bona opció com a complement a la dieta. Però què passa? Que si els utilitzem com un recurs de substituir un plat, tenim dos problemes. amb els, parlo ja sobretot dels liquats, dels sucs verds. Primer, que el que fan és treure la fibra, vale? Tota la polpa queda fora. Què passa? Que si traiem la polpa, traiem la fibra, que és el que realment ens sacia. Això és un problema. L'altre és que moltes vegades aquests sucs van acompanyats d'una quantitat de sucre bastant gran. Per què? Doncs perquè posen més fruita que verdura. Llavors, alguna vegada havíem comentat aquí a l'estudi que és més important prioritzar la quantitat de verdura que la de fruita. Per tant, la proporció correcta seria 4-1. Una fruita, 3 de verdura. I aquí sí que podríem ajudar-nos a depurar, a netejar a tots aquests excessos, però sense passar-nos i mai com a substitut d'un àpat, perquè al cap d'una hora tornarem a tenir gana.
Clar, mai com a substitut, això ho hem de tenir clar, sinó per aquesta aportació de nutrients i de vitamines, no?, que ens poden ajudar també, doncs, a tenir més energia. Mireia, què passa amb els superaliments, que estan també tan de moda? Per exemple, la quinoa, la chia, la kale, la sàlvia, tenen els poders que se'ls atribueix o és més una moda?
Bé, jo penso que tots aquests aliments que estan molt bé i que no formen potser part de la nostra dieta bàsica mediterrània, els hem d'anar introduint a la nostra dieta, però no tant com a superaliments, sinó com a aliments complementaris. Perquè la kale en si, per exemple, la col kale o kale, no deixa de ser una col, com qualsevol altra, que sí que se li han trobat propietats, etc. Però si nosaltres la introduïm a la nostra dieta, ha de formar part del dia a dia. Hi ha altres aliments que sí que realment se'ls atribueixen poders, no?, que són potser massa exagerats, com en el seu moment, no sé si us en recordeu, la chia o les baies de goji, i que sí, que estan molt bé, però no deixen de tenir gaires més atributs que els que pot tenir, doncs, mira, una pansa o un nadiu sec. Va, llavors, aquí, en aquest cas, sí que potser es va exagerar el seu poder, no?, però vaja, penso que els hem de tenir en compte a la nostra dieta i anar-los introduint a poc a poc.
Uh-huh. El que sí que hem de tenir molt clar són els riscos que tenen per la salut els aliments ultraprocessats, no? En aquest sentit sí que hauríem de ser curosos.
Sí, i sobretot els aliments que estan etiquetats amb moltíssims ingredients, no? Sempre ho dic, mirem les etiquetes, com menys ingredients hi hagi apuntats, millor, més saludable serà aquell aliment. Hem de vigilar sobretot amb el tema de la reposteria o la bulleria industrial. Per què? Doncs que porta greixos trans, porta un tipus de sucre que és molt ràpid, que tampoc ens ajuda, i aquests són els productes que sí que hauríem de tenir el propòsit d'eliminar durant aquest any.
Uh-huh. I també hem de tenir molt clar que el fetge és un dels grans perjudicats durant aquests àpats nadalencs. Quina és la millor manera de netejar aquest organisme?
Sí, efectivament, el fetge és el que pateix més, perquè és el que s'encarrega de filtrar, no? I llavors, com que és el gran filtre de l'organisme, l'hem de cuidar. Una bona manera de que aquest fetge estigui un altre cop en ple funcionament és deixar-lo descansar. És a dir, fer petits dejunis, no de moltes hores, però sí que podem, per exemple, un dia anar-nos a anar a sopar d'horeta, cap a les 7, quarts de 8, després intentar no menjar res fins a les 11 o les 12 del dia següent, res sòlid, em refereixo, i deixar que l'organisme descansi, no només el fetge, sinó també els budells, estómac, intestins, tot. I, per altra banda, el podem ajudar amb aliments dels que nosaltres en diem amargs o amargants, ¿vale? Aliments que depuren, per exemple, els raves, la ruca o la rúcula, també ens ajudaria el card, també ens ajudaria a veure amargant l'endívia, per exemple, o la xicòria. Fer-nos una amanida de fresca de productes una miqueta amargants ens ajudarà a tonificar el fetge i després ajudar-ho amb una infusió, ¿vale? Una infusió, com dèiem, de boldo, per exemple, que és la que ens ajudaria més a depurar fetge.
Jo ja m'he apuntat, el té blau per...
El té blau, Sí,
jo m'he apuntat per posar-lo a la carta dels Reis, que em portin també unes infusions d'aquestes. Per acabar, ens agradaria que ens poguessis fer o donar un parell de receptes així fàcils i saludables, com fas sempre.
Doncs mira, a veure, jo bàsicament el que m'agradaria transmetre d'aquests dies, a dir, com m'organitzo, doncs sobretot organitzar-nos els àpats, sempre anar a comprar amb una llista de la compra, vale? Anar a comprar sempre, això ho repetim mil vegades, havent menjat, no saltar-se àpats, importantíssim, I després fer coses fàcils i que no, no ens compliquem molt la vida. Jo havia pensat fer com un menú molt ràpid, val? I calòric i a més depuratiu. A veure què et sembla, Raquel.
Vinga,
havia pensat, havia pensat de fer primer una cremeta d'espàrrecs, que és molt fàcil, d'espàrrecs blancs de llauna, eh? Vull dir, tampoc no cal donar-li moltes voltes.
Vinga, com es fa?
Doncs mira, és tan fàcil com trobar una llauna d'espàrrecs, potser doncs espàrrecs, no cal que siguin molt gruixuts, un porro, després hi podem posar una patata petita, perquè la patata, el midó de la patata ens ajudarà a lligar aquesta crema, i llavors l'únic que hem de fer és triturar tant els espàrrecs, tallar-los com el porro, com la patata, li podem afegir fonoll si ens agrada el gust, sofregir-ho amb una miqueta d'oli, amb una cassola, sofregiret una mica, i després afegir-li una mica d'aigua caldo, un brou ben suau, eh? A partir d'aquí ho triturem, i posem sal o pebre i afegim una miqueta de llet evaporada, una miqueta, perquè la llet evaporada sempre portarà menys calories que una crema de llet o una crema vegetal. I a partir d'aquí ho triturem un altre cop ben triturat i ho servirem amb uns encenalls de pernil ibèric. Tenim un primer plat supercomplet i depuratiu.
Boníssim, eh?
Què et sembla?
Ah, fantàstic, ja està. Ja, demà portaré de tàper, eh? Aquest
doncs
primer plat.
Mira, tenim una crema que és fàcil de fer, en un moment la fem a casa. I llavors, de segon, doncs un plat més contundent. Havia pensat fer uns espaguetis integrals, val? Perquè hem de començar a ficar-nos al cap que els farinacis haurien de ser quasi sempre integrals. Llavors, aquests espaguetis, amb què els acompanyarem? Doncs amb una proteïna suau, com poden ser unes gambetes, i unes cloïsses. Llavors això és tan fàcil doncs, com sofregir també una miqueta de ceba, fer obrir les cloïsses i saltejar les gambetes, a panda coem la pasta, li posem una miqueta d'all i després ho barregem una miqueta de vi blanc i quatre voltes al foc i ja ho tenim.
Boníssim, eh? O sigui, aquests espaguetis també molt originals, molt fàcils de fer i molt saludables.
Doncs mira, i amb això ja tenim el menú per avui, què et sembla?
Em sembla fantàstic. Ara et deixo, que em vaig a tancar entre fogons i a preparar per la B i per mi aquest
bé,
primer i aquest segon fantàstic i saludables. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, bona setmana.
Gràcies, igualment. Adéu.